Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera us hem parlat d'aquest operatiu policial contra el tràfic de drogues i armes a Catalunya amb 24 registres en diferents punts del país aquest matí. Hi ha una cinquantena de detinguts i s'ha atacat especialment la producció i la distribució de marihuana. De seguida hi aprofundirem perquè la presència de màfies vinculades a aquesta droga, la marihuana, preocupa i molt els experts. També us hem explicat el doble rècord d'ocupació d'aquest mes de maig, tant pel que fa a la afiliació a la Seguretat Social com pel que fa al nombre d'aturats, no només a Catalunya, sinó també a nivell espanyol. I hem connectat amb Madrid. El govern espanyol ha acabat cedint a la pressió del Partit Popular i finalment permetrà que es parli del finançament singular i de la immigració a la conferència de presidents autonòmics que divendres s'ha de fer a Barcelona. Els populars amenaçaven en plantar la reunió si no s'incluïen els seus temes en l'ordre del dia. I ens hem felicitat per una molt bona notícia per aquesta casa, però també pel conjunt del país. 3Cat se situa ja al top 3 de les plataformes més escollides pels catalans, només per darrere de Prime Video i de Netflix. Això situa els continguts en català en el top 3 del més vist. Una gran notícia per la llengua. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que Esquerra Republicana i Podem demanen la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions del cas de la militant Leire Díez. Els dos socis del govern de coalició volen que el president espanyol aclareixi si el PSOE també participa d'aquestes hipotètiques clavegueres de l'Estat. Madrid, Dani Sanidaja.
Sí, quan ja fa més d'una setmana que es van publicar els àudios en què la militant socialista suposadament maniobra per desacreditar la Guàrdia Civil, Pedro Sánchez no ha dit res al respecte i els seus socis comencen a exigir-li explicacions. El primer moviment l'han fet Esquerra i Podem, que este dimarts han registrat al Congrés una petició de compareixença del president espanyol. Diuen des de la formació morada que Sánchez ha de respondre si el PSOE està combatent amb pràctiques antidemocràtiques els atacs de les clavegueres de l'Estat. S'afegeixen així Podem i Esquerra a la petició que ja ha fet del PP perquè Sánchez dona explicacions i que la mesa del Congrés haurà de resoldre la setmana que ve.
Més coses, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha arxivat la denúncia sobre suposades irregularitats a les contractacions que van fer l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per l'organització de la Copa Amèrica de Vela. Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat aquesta emissora, Antifrau no ha trobat evidències d'incompliment en les obligacions en matèria de transparència ni d'accés a la informació pública. El govern agilitzarà la instal·lació de parcs eòlics i solars i limitarà les objeccions jurídiques que es poden posar a aquest tipus de projectes. L'executiu ha aprovat un decret que en vol fer més fàcil la tramitació administrativa i que preveu que aquestes plantes i les seves connexions a la xarxa elèctrica tinguin la consideració d'interès públic superior. Sílvia Panec és la consellera de Transició Energètica.
Això el que implica a la vida real és que hi hagi major agilitat en la tramitació administrativa perquè passa per davant d'altres interessos.
El grup d'experts europeu que investiga les causes de la gran apagada denuncia que les elèctriques espanyoles estan boicotant la investigació. Aquest comitè d'especialistes ha enviat una carta al govern espanyol demanant-li ajuda perquè les grans companyies de l'Estat deixin anar tota la informació que tenen. Madrid, Albert Prat.
Hola, bon dia. Sí, Europa es queixa que li està costant arribar al moll de l'os perquè les elèctriques espanyoles no volen col·laborar. L'equip d'especialistes d'altres països que té l'encàrrec d'esbrinar què va passar el 28 d'abril ha alertat a la ministra de Transició Ecològica que no poden avançar en la investigació i demanen ajuda a Sara Hagesen perquè intercedeixi.
Por decirlo de alguna manera, la información nos empieza a llegar con cuentagotas.
La ministra va llançar aquest avís al Congrés dimecres passat, el mateix dia que va rebre la carta dels investigadors europeus. El govern ja ha donat l'ordre d'aconseguir totes les dades que Brussel·les troba a faltar per acabar de reconstruir els fets. Les elèctriques diuen que és documentació confidencial, però la comissió d'experts recorda que, per llei, les empreses privades també estan obligades a facilitar-la. Europa s'havia donat mig any per aclarir les causes de l'apagada, però amb aquest contratemps ara ja diu que necessitarà més marge. La queixa arriba un mes després de l'episodi, continua l'estira i arronsa entre totes les parts implicades i l'executiu tampoc ha esbrinat l'origen del problema.
I un últim apunt. Ucraïna ha atacat amb explosius el pont que uneix per carretera i tren Crimea amb Rússia i ha obligat a tallar temporalment les comunicacions. El govern ucraïnès assegura que els seus serveis secrets havien aconseguit col·locar més de 1.100 quilos de material explosiu a la base del pont per sota el nivell de l'aigua. Aquesta acció es produeix dies després de l'atac més gran amb drons contra l'aviació russa militar que va inutilitzar més de 400 bombarders.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4 amb la Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat Pompeu Fabra. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb la consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
Parlat una mica d'habitatge, una mica de debats, sobretot plegat, fins que ha irromput a l'estudi qui ens fa la dèria avui.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
Que ens ha recordat, i no sé si Catalunya està preparada per aquest fet, que està a punt de treure's el carnet de conduir en Parc Moliner, l'escriptora. Bona tarda.
Bona tarda.
No, ja ens ho vas explicar un dia, i no sé si la gent és conscient que qualsevol dia es pot creuar amb tu per les carreteres catalanes, moment, amb el perill que això comporta.
De moment, a la meva bonica zona...
El Bages.
Anem amb el cotxe.
Ah, ja s'estan no, fent pràctiques.
Autoescola Bavià.
Molt bé.
Llavors, tothom que veu allò ja empiten. Els veïns ja empiten. No, però escolta'm, molt bé, eh?
Sí? Te'n surts bé?
De moment no he atropellat cap
home, ja
persona
molt...
d'edat... No, bé.
No, què vol dir? No has atropellat cap persona d'edat avançada? Vull dir que d'edat no avançada potser sí que te les ha dut per davant.
Aquests ja, no faig cop de volant.
És que m'imagino que quan et vegin venir, o sigui, la gent deu fugir. Compte, vigila. Perquè, clar, és...
Aquesta serà la meva sort el dia de l'examen. O sigui, que es quedi Manresa buida. Que no hi hagi ningú en cap rotonda.
Per tant, ara mateix, els ciutadans que han d'estar especialment a la White són els manresans? És on fas les pràctiques,
sí,
ara?
Sobretot els vianants.
Sí, clar.
Que tampoc miren res, quan travessen, ja t'ho dic ara, eh?
Home, perdona una cosa. Si estan en un pas de vianants, la culpa seria teva, si els atropelles, no d'ells.
Està vermell. Un dia, ja he sentit el primer mujer tenies que ser. Ja
sí? Allà? Un dia.
Un senyor d'un semàfor. No, però et dic una cosa. O sigui, la Creu de Sant Jordi ha de ser pels meus dos professors.
Sí. Dos?
En Gil i la Rosa.
Necessitaves dos, clar, perquè un de sol, pobre, que
se'n van passant, suposo que se'n van passant.
Ja et dic, un de sol acabaria el frenopàtic. Bé, doncs escolta'm, això.
Escolta,
ciutadans de Catalunya, prepareu-vos, que en Parc Moliner és a punt de... Com a mínim, fer l'examen.
Un dia haig de fer una dèria sobre aquest cas curiós, que jo no ho sabia, que és que ara es poden fer exàmens amb cotxes sense marxes.
Sí.
Bueno, amb els automàtics, no?
Això ho trobo automàtic, flipant, eh? Això ho trobo extraordinari, eh? Em sembla increïble. Jo no ho faré, però em sembla increïble, eh?
No, cotxes automàtics, no?
Llavors no has de... Pas de vianants, no t'hauria de dir el professor fre, embrague, primera. Allò que
està fent. Està descobrint un món nou, l'Empar Moliner.
Sí, és apassionant.
Algun dia ens fas la dèria sobre això, perquè avui no toca això, eh?
Avui no toca això. Ahir vaig fer un altre examen, també. Avui us vinc a explicar la meva vida.
Molt bé, a veure.
Ahir vaig fer l'examen del nivell 3 del Wine Set. Del 3 ja és seriós.
Molt bé.
Ja pots suspendre el 3.
Molt bé.
De vins.
Molt bé.
Doncs, escolta'm, vinc emocionada. I també és per coses d'estudi.
A veure.
S'han enviat als instituts els criteris per a la correcció de les proves de català.
Ui,
de segon d'ESO.
De la selectivitat. Ah, segon d'ESO o segon de batxillerat?
Segon d'ESO.
Ah, segon d'ESO.
Les persones correctores, diuen els informes, perquè ara no es pot dir els correctors, perquè queda ja lleig, queda com antic, fatxa, has de dir les persones correctores. I així també se sap que no és una màquina, són persones i no les màquines correctores, perquè no ens hem de considerar màquines. Doncs les persones correctores no han d'utilitzar el model per buscar la perfecció a la resposta, per exemple, diu això. Això ja està bé. O sigui, no has de buscar una resposta perfecta, has de ser més flexible. Total, que abans d'arrencar-me els ulls he llegit tot allò que entre els criteris de les persones correctores els errors ortogràfics no s'han de tenir en compte, llevat que dificultin seriosament el significat de la resposta. Només puc dir una cosa, amics, porteu-me al bar ara mateix, de seguida, a coll. El text on hi ha escrits aquests criteris per a les persones correctores està escrit en un català impecable. Això no és novetat, és a dir, com seria un castellà, un anglès, un frisó... les llengües en realitat s'han d'escriure bé, no?, en general. Que és un català que suposo que afavoreix la comprensió. Però no em feu cas, amics, perquè suposo que no hi deu haver cap falta d'ortografia que dificulti la comprensió. Ens van patar els accents diacrítics perquè no calia que facilitessin la comprensió. Ja tots, si per exemple jo escric ara, em poso poètica i femenina i escric, és dona, es dona, Doncs feu-ho com pugueu, nens, ja està, no? El criteri, doncs, és que el text s'entengui. I el text s'entén tant si jo escric em trobo malament sense H, després de EM, com si escric em trobo malament, em trobo malament amb H. Vull dir, s'entén... Pot passar que la persona correctora sigui d'una generació que ja fa faltes d'ortografia, que això n'hi ha, perquè els xats de mestres i persones correctores hi ha cada falta... Potser haig de dir manca d'ortografia per fer-ho més bonic i tot. Si jo ara escric toca't un ou i balla, ou amb H i balla amb B baixa, s'entén? Doncs endavant. Tot abans que fer una cosa tan fatxa com fer copiar les paraules mal escrites. Què dic mal escrites? Mal escrites és desmotivador, perdoneu. Paraules escrites de manera alternativa. Jo el que faria és que els cartells, els senyals de trànsit, els llibres, tots tinguessin faltes. Perdó, he dit llibres, sóc una vella. En B baixa, vull dir. Ai, perdó, he dit B baixa. Volia dir UB. Això, agafeu-me i porteu-me al bar, per favor.
Doncs la ironia de l'Empar Moliner sobre el fet que les faltes d'ortografia hagin de comptar o no en els exàmens de segon d'ESO, que per tant estem parlant ja de 13-14, 13-14 anys, segon d'ESO.
Pobres nens.
Com veieu? Bueno,
l'Empar ja sap que en aquest tema estem absolutament alineats i que fa molt de temps que està abaixant el nivell de manera sistemàtica a l'escola a tot... en tots els graus, perquè això no comença a l'ESO. Això, és a dir, portem 15-20 anys de rebaixada de nivell sistemàtica. I un dia són les lectures obligatòries, un altre dia és la taula de multiplicar... Tinc una anècdota personal al respecte.
Per favor.
La meva filla de 8 anys em va enganyar i em va dir que sabia la taula de multiplicar i no se la sabia. I em va dir, sí, en sé la taula. I no se la sabia. Quan ho vaig descobrir, em vaig emprenyar molt, i la meva filla em va dir que no ho entenia perquè... Tots els nens de la classe havien fet el mateix i no passava res. I jo em vaig passar un any trucant a la meva, perquè jo estava separat, i la trucava a casa a les 5 de la tarda perquè cantés unes taules de multiplicar, dos o tres taules de multiplicar, i perquè les cantés.
És que saps què passa?
I ara se sap les taules, però, escolta...
Memoritzar cantant és una gran manera de fer servir aquest estrany muscle que és la memòria, que s'exercita com altres muscles, no? Però ara està molt mal vist. Memoritzar és fatxíssim i, per tant, els nens no memoritzen ni un poema.
Però la taula de multiplicar no té...
No, perquè et diran que la sabies estar a internet. Tampoc saben on és el Congo. Perquè és que ja ho trobaràs a la Viquipèdia i vas amb el Google Maps.
Perquè la Mònica i la Júlia estan molt callades aquí.
No, jo crec que s'ha de conèixer la llengua i, per tant, també l'ortografia, la gramàtica, però alhora també em sembla que està bé intentar incorporar-la en maneres que no siguin purament memorístiques. D'aquí a que no importi fer faltes d'ortografia, home, jo crec que s'ha d'intentar no fer faltes d'ortografia i també jo crec tenir una llengua viva, és a dir, que el català s'adapti amb algunes qüestions, que hi hagin neologismes o que es puguin canviar inclús algunes normes ortogràfiques, a mi no em sembla malament, però això
com
no vol dir no cuidar la llengua.
Com a totes les llengües, a totes les llengües s'incorporen els neologismes que calen, que fan falta.
Jo diria que en pro de la modernitat, en el món educatiu s'estan cometent algunes tonteries importants, no? I segurament sona viejuno dir això, i sona persona, diguem, a personatge, però clar, nosaltres vam aprendre les taules de multiplicar, vam aprendre que el català s'ha d'escriure bé, vam aprendre que el castellà s'ha d'escriure bé, vam aprendre que el francès s'havia d'escriure bé, i almenys els mestres que jo vaig tenir ens van traslladar que això era important per donar-li el valor que tenia la llengua, però també per donar-li el valor que tenien les matemàtiques, que tenia la geografia, etc, etc.
I nosaltres ens vam queixar com tocava.
I
clar, sí, i era avorrit.
Ens vam queixar com tocava, clar. Però el cert és que el nivell en llengua cada cop és més baix, com segurament també ho és en d'altres matèries.
És que és generalitzat, no és una assignatura.
És molt generalitzat, i segurament, doncs, alguns ja ens estem posant les mans al cap, però ja arribarà que més gent es posarà les mans al cap. No?
En perquè aquest sentit...
Jo crec que el nivell en general va baixant, i si no, només cal preguntar als nens que estan a l'escola i demanar-los què fan
i què creuen que és important del que fan. Jo invito la gent que faci aquest exercici.
I anem perquè... als més grans, perquè els més grans, per exemple, que estan fent, que fan matemàtiques, els de batxillerat, que aniran ara a la universitat...
Amb caixetes.
Amb caixetes i amb problemes, amb noms de persones, perquè puguis aplicar... L'altre dia m'ensenyaven un problema d'aquests, que era en Joan, que heretava unes terres del seu avi. Això ho vaig trobar molt poc socialista i molt poc d'esquerres, heretar l'hereu i el noi. I heretava les terres i havia de calcular unes coses. Les terres de l'avi eren una mena de polinomi. I llavors tu havies de contestar. I jo pensava, si tu has de contestar amb els criteris de que demanen en Joan, el Joan és idiota, perquè tu no pots lleure bé un polinomi. Ha de ser rectangle. Vull dir que ens estem passant.
Jo crec que ens estem passant en el sentit de que a vegades, en nom de, diguem-ne, el ser progressista, s'estan perdent les bases que són importants en l'educació de qualsevol. No?
Sí, però Mònica, exigir a un nen a l'escola és progressista.
El principal problema avui de l'educació catalana no crec que sigui si ensenyem amb històries personificades, és a dir, per noves dificultats socials, per nova població que no coneix, per exemple, la llengua, per la segregació escolar, bàsicament, i la manca de recursos per l'educació pública, no? A part d'això, qüestions vinculades al currículum, a l'interès per aprendre, diríem, de maneres més tradicionals, puc estar-hi d'acord o no, però em sembla que el problema és...
Té raó que la nova escola no pot fer front a una arribada massiva de nens que no dominen cap, o dominen poc, alguna de les llengües que aquí es parlen. Això és veritat, no n'hi ha prou amb una sola aula d'acollida en una classe amb 20 nens arribats, a vegades a mig curs. Això és veritat. Però al mateix temps, i amb això ja us deixo en pau, es fa una caricatura interessada de l'escola d'abans, de l'escola a la que vam anar nosaltres, que ja és una caricatura interessada. És a dir, nosaltres no vam tenir el professor que era avorrit i dictava i et feia copiar. No és veritat. És a dir, aquesta caricatura del mestre del Florido Pencil és mentida.
Però la caricatura la fa a tothom, és a dir, els que estan en contra de l'escola actual, diguem-ne, fan una caricatura de l'escola actual, i els que estan en contra de l'escola antiga, entre cometes, fan una caricatura de l'escola antiga. I segurament l'escola, entre cometes, antiga no era com el Florido Pencil, i l'escola actual, i jo he tingut nens i fills a la primària, ara ja estan a secundària, però tampoc no és portada a l'extrem, que a vegades també es fan algunes crítiques que el que fan és acabar fent una ridiculització que pots estar a favor
cas,
o en contra.
Però en tot cas, Òscar, jo crec que en la línia del que entenc que està dient l'Empar, el que és important és que una escola o l'altra, que segurament ni l'una ni l'altra, no, entengui que hi ha qüestions que són bàsiques per a l'educació de la gent. Aprendre a llegir i la comprensió lectora és vital. Mm-hmm. Perquè, si no, la gent arriba a treballar i no sap què està llegint en el mail que li han enviat. I això, al final, ens afecta tot.
I ha passat una altra cosa.
Òbviament, personalment, però afecta tothom.
Ha passat una altra cosa en l'escola, diguem-ne, moderna, la secundària moderna, i és que per tal de no vull qualificar per tal de ser què, però han entrat els ordinadors, els Chromebooks, i això ara ens estem adonant del desastre que ha sigut, del terrible desastre que ha sigut posar Chromebooks en els nens. Estem parlant de prohibir mòbils. Què us penseu? Què fan amb el Chromebook? Que no en saben d'escapar? De mapes, ahir, s'envien missatges amb els papes des del Chromebook. El mestre no veu cap cara.
Segurament els ordinadors havien d'entrar, potser no de la manera...
Substituint els llibres mai.
No de la manera tan massiva com van entrar en algun moment, que ja hi ha alguns països que estan fent alguna marxa enrere, en el sentit, perquè és evident també que les noves generacions han d'estar familiaritzades amb els aparells electrònics, amb la informàtica, etc, perquè la seva vida serà molt més digital,
sí,
de la que era la nostra.
Sí, però en el moment d'oci, potser.
O també a l'escola, però en alguns àmbits en què també s'han de mantenir la lectura del llibre. És a dir, jo crec que en la mesura hi ha la clau, segurament, no? Potser ens va passar en excés, tampoc no vol dir que no n'hi hagi d'haver cap i que, per tant, tornin a escriure amb guix a la pissarra i que només hi hagi a prendre notes a mà. Hi ha d'haver una mica l'equilibri entre les dues coses.
Prendre notes a mà és molt important.
Sí, sí, no dic que no, però no només així. També han d'aprendre a familiaritzar-se amb els ordinadors o amb les pissarres electròniques perquè la seva vida anirà amb això. També acabaran treballant amb aquestes eines o més potents encara.
Jo diria que un alumne que vulgui aprendre a fer servir un ordinador o una pissarra electrònica ho farà en 30 segons perquè interessarà molt. És a dir, hi ha coses... O sigui, tu digues al teu fill, aviam què sap fer anar, si la rentadora o el comandament de la tele. I què és el primer que voldrà fer servir?
El comandament de la tele.
Doncs ja està. La rentadora no sé com va. Doncs mira, funciona igual exactament que el microones.
Acabarà aprenent també de la rentadora, eh?
Sí, quan visqui sol.
Quan visqui sol no prendrà.
Bé, passen 20 minuts de les 3. Per cert, tinc un ocellet que em diu, l'examen que ahir va fer l'Empar és molt, molt difícil.
Sí,
hi ha sommeliers en actiu que l'han arribat a suspendre 3 vegades seguides.
Pot ser que nosaltres també el suspenguem, perquè va ser molt complicat. És un examen... Et situa molt en el món del vi, tens al cap les regions, les acideses, i això et converteix en una persona que tasta molt millor.
Com que ho has dit així com de passada...
Vas bevent durant l'examen? És a dir,
tens un examen,
principi de l'examen i al final
examen
de l'examen
de tast. Tens
és una, diferent?
Tastes un vi blanc i un vi negre.
Ah, bueno,
i tens, i tens, i tens un got per escopir. Sobre això t'ajuda a saber quina acidesa tens.
Doncs
és a dir, és un gran examen i allà hi havia... la nostra profe era l'Anna Casabona, que ha quedat finalista, és una crac de la sommelieria, que estan preparant pel 4, em sembla, que aquest ja és bulleria.
Bé, doncs em diuen això, que era molt, molt complicat.
I qui t'ho diu? Algú que
coneixes?
Que hi era.
És molt, molt complicat. No, no hi era.
Que no vol dir que no suspenguem, eh?
No ho sé. No pot saber encara la nota, perquè si el va fer ahir, això triga uns
pocs dies. No, triga molts mesos.
El Bota també apunta que no facis el mateix dia l'examen del vi i el de conduir, que això no és gaire bon examen.
Oh, correcte.
Passen 21 minuts de les 3. Més coses.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Durant el matí hem estat molt pendents de fins a 3 operacions policials que s'han dut a terme a Catalunya contra el crim organitzat. S'han detingut mig centenar de persones en 3 operacions, com dèiem, relacionades amb el tràfic de drogues i d'armes a tot Catalunya. 2 operacions són dels Mossos d'Esquadra, la tercera és de la Guàrdia Civil. S'han desarticulat 11 plantacions de marihuana i han intervingut 8 armes de foc. En total s'han fet 41 entrades a poblacions com ara Lloret de Mar, Calonja, Gavà, Mataró, Rubí o el Vendrell. Miquel Jarque, bona tarda.
Molt bona tarda.
Miquel Jarque és el periodista de Catalunya Ràdio, especialitzat en emergències i en policial de la secció de societat. No ens agafa de sorpresa, podríem dir, perquè ja fa temps que estem explicant. Compte perquè la marihuana està molt instal·lada a casa nostra i això no implica només un problema de salut per les addiccions que pugui generar, sinó també de seguretat, perquè les lluites de les màfies van molt desfermades amb aquest ambient. Ens ha sorprès que a Girona els Mossos s'han centrat en el crim organitzat d'origen albanès, que està especialitzat en el tràfic de marihuana i de cocaïna. Fa pocs dies vas parlar amb el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, i ja ens destacava aquesta implantació de grups d'albanesos a casa nostra, a Catalunya.
Doncs sí, aquesta és una novetat, perquè en l'últim any, i mira, perquè ens fem una idea de com va anar l'any 2004, doncs es van desarticular 54 organitzacions, 429 plantacions, i en total es van recollir 500.000 de plantes. I aquí han aparegut els albanesos, que és una novetat de l'últim any, aquests grups que s'han trobat, curiosament, ara també a Girona. El comissari Chacón ho destacava.
Fem l'any 2.000 detinguts de marihuana. Molts d'aquests detinguts no tenen antecedents. O bé són delinqüents que venen d'altres països que poden tenir o no una història del seu país. Per exemple, és molt típic que ens vingui traficants d'Albània, per exemple. I després hi ha una certa part de la població d'aquí, de Catalunya, que no estava vinculada al món delinqüència, al món del tràfic de drogues, però que comença a traficar marihuana.
Això és el que ens explicava el comissari encarregat d'aquests temes. El perfil de les persones que es dediquen al cultiu i al tràfic de marihuana, quin és? Són tots estrangers o també hi ha catalans que s'hi han ficat en aquest
tràfic? Aquí es necessita molta infraestructura, perquè penseu que necessitem, primer, el lloc on la plantarem, si és indoor o és outdoor, és a dir, a l'interior o a l'exterior. Ara cada vegada es fan més a l'interior, perquè a l'exterior amb la sequera doncs patien molt i a més són menys rendibles. Es necessita la persona que construeix els hivernacles on van aquestes plantes, rec, electricitat, ventilació, vigilants, sistemes de vigilància, però també els recol·lectors, membres de seguretat que els hi donen seguretat. Aquí el que destaca és també l'aparició de les armes, que són les que juguen aquest fet diferencial del cultiu de la marihuana amb altre tràfic de drogues, no? Aquí sempre hi ha una persona armada que defensa. I per què defensa? Doncs defensa perquè moltes vegades altres organitzacions volen fer el que es diuen els vuelcos, és a dir, robar-los la droga un cop ja la tenen plantada i els hi ha crescut. I a més, aquest 2024 passat va aparèixer un altre, perquè clar, es necessiten tanta infraestructura, tant serveis, doncs el crime as a service. Són serveis que s'ofereixen a la Dark Web, amb un tipus de criminalitat que des dels Mossos d'Esquadra parlen de criminalitat líquida, que ofereixen serveis a grups criminals que, evidentment, doncs, necessiten molta infraestructura i moltes coses per poder tirar endavant les seves plantacions.
Això és un fenomen que hem vist ara el 2024, que en el món policial s'anomena crime as a service, que entre grups criminals dona el seu servei a un altre grup criminal. Però no és una cosa molt generalitzada, però sí que és una cosa que posem al focus perquè fins ara no havíem tingut aquesta criminalitat que nosaltres definim com líquida, no estructures fèrrees tancades, sinó aquesta unió entre diferents grups.
Per tant, la dark web, és a dir, a l'internet profund, per entendre'ns...
Sí, bueno, que al cap i a la fi tampoc ens pensem això, l'audiència, això és una pàgina web.
Sí, una pàgina web que has de saber on està, trobar-la...
Que té un nom i és un cercador i busques allà. I,
per tant, si tu ets una organització criminal, pots trobar allà, entre cometes, ofertes d'altres organitzacions. Escolta'm, si necessites seguretat perquè no tens prou gent per controlar una plantació, jo te n'ofereixo a tal preu, no? O si necessites algú que recol·lecti la droga un cop la tens ja madurada, per entendre'ns, jo et puc cedir alguns dels meus treballadors perquè subcontractats.
O el transport, per exemple. I clar, tot això, com que no són bona gent, un cop tu has donat aquest servei a una altra organització, és possible que aquesta altra organització, vols dir, que és de fiar. Llavors encara necessiten més armes i a vegades es roben la mercaderia.
És una espiral.
És una espiral, eh? És una espiral, efectivament. I tot això per què? Doncs perquè és un negoci enormement lucratiu. Penseu que, per fer-vos una idea, una plaça de pàrquing pot donar uns 3.000 euros de collita. I de collites, depèn de la perícia, doncs poden ser 3 cops l'any, 4 cops l'any o 5 cops l'any.
Has parlat d'armes de foc. Avui mateix, en aquestes 3 operacions, se n'han intervingut 8 armes de foc. Cada vegada n'hi ha més. La sensació és que cada vegada estan més presents entre la societat catalana. Cada vegada parlem més de... no només pistoles, sinó simplement fusells i subfusells.
Clar, i armes de guerra, eh? Aquí, les armes de guerra, aquestes són les que menys es troben, certament. Aquí provenen, i aquí s'està esperant a veure què passa amb el final de la guerra d'Ucraïna, perquè algunes fonts ens comenten, bé, quan va acabar la guerra de Iugoslàvia, el mercat també es va inundar d'armes de guerra provinents de traficants que no havien donat sortida a la guerra o armes que havien quedat en desús. Doncs aquí també s'espera que, no només a Catalunya, sinó a tot el món, hi hagi armes de foc en circulació un cop, esperem, acabi la guerra d'Ucraïna. Però hi ha una explosió d'armes de foc, però que normalment són pistoles, però no s'exhibeixen. No s'exhibeixen públicament. Els grups criminals sí que volen que se sàpiga que ells tenen armes de foc, perquè les armes tothom en té. I com més grans i més potents i més entens, més respectat ets entre els grups criminals.
De moment... Que clar que quan el Miquel diu tothom en té, es refereix als criminals.
Criminals,
no, tu no vol dir que la veïna del cinquè tingui a casa 4 pistoles, eh? Si no es dedica al tràfic de drogues, probablement no en tingui.
I de moment aquesta violència queda en el que diuen una violència intercriminal. No surt fora d'aquests àmbits. És allò que a vegades en el comentari de bar, bueno, es maten entre ells, no? Bueno, doncs en aquest, cada vegada hi ha més armes, cada vegada tenim més números de que aquestes armes de foc, doncs un tret hem vist exhibicions a la Font de la Pólvora, a la Mina, però de moment, segons el comissari Chacón, aquesta exhibició i aquest trobar-te armes de foc pel carrer amb una patrulla que fa un escorcoll amb uns lladres, per exemple, doncs això no està passant.
De moment, la implicació que tenim associada a armes de foc és el que denominem intracriminal. Sí. Es tirotegen entre ells, els ferits els tenim entre ells, i no es produeix exocriminal, que és, no, de moment no hem tingut ferits, no hem tingut morts, que en podem tenir, perquè això també ens preocupa. I això què vol dir? Que ells no porten les armes habitualment de forma normal i habitual pel carrer. Com sí que hem vist amb el fenomen del Pla d'Aga, que podem trobar una persona amb una navalla, podria ser relativament fàcil trobar una persona a Barcelona o a qualsevol altre lloc amb una arma blanca. Amb les armes de foc no passa. Els delinqüents no les porten a sobre.
Bé, com a mínim això és tranquil·litzador, és a dir, no les porten a sobre, només les utilitzen quan han de lluitar entre ells, per entendre's, eh?
Sí, exacte.
La setmana passada la consellera Chacón, en el dia de les esquadres, advertia que els grups criminals estan implantats fruit del boom de la marihuana i la cocaïna, perquè diu que el mercat està inundat de cocaïna. També deien que estaven preparats i que farien front. Avui, per exemple, hem vist aquest cop de força de la policia amb aquestes tres operacions. La situació és cada vegada pitjor. Anem a millor? Estem molt estancats? Quina situació és?
Bueno, jo crec que trobem una millora. Una millora, també hem de pensar que s'estan esmerçant molts recursos en la lluita contra el narcotràfic i concretament contra la marihuana. Hi ha més material, hi ha més Mossos, i encara que n'hi hauran més. Però si ens hem de fixar un indicador, doncs hauríem de veure els detinguts, no? I sembla que estan estabilitzats. Alerta, perquè estan estabilitzats amb una xifra molt alta. 2.000 detinguts l'any. I hi ha una preocupació, que és la incorporació de gent cada vegada més jove en aquestes estructures criminals.
Aquí està el risc, gran risc, de les armes de foc i el tema menors, la doble combinació. Nosaltres ara no estem en aquest escenari, però sí que el veiem en alguns països d'Europa, que puntualment també, però s'està produint. Per tant, nosaltres posem l'accent aquí perquè això no se'ns produeix un efecte mirall, perquè el jovent d'aquí, el jovent que està vinculat al crim organitzat aquí, que també en tenim, agafi aquesta tendència.
Tot això, amb aquesta situació, el que hem de dir és que els Mossos també el que demanen és més pressió policial, però també el que cal són lleis una mica més dures. Pensem que, bàsicament, ara se'ls està... Molta gent no té antecedents, perquè, com deien, són, diguem, verges, arriben ara a aquest negoci tan lucratiu. Bàsicament, se'ls encausa per defraudació del flux elèctric. El 40% d'aquesta defraudació és per motiu de la marihuana, i això suposa, segons càlculs de les elèctriques, uns 200 milions d'any, i les penes, certament, doncs són relativament toves. També dependrà molt de si té antecedents, si són reincidents, però, vaja, serien de 4 a 10 anys si féssim una mitjana per pertinença. També depèn de si estan dins d'una organització criminal, que això és una categoria superior. Bé, varia molt, però tothom està d'acord en que s'haurien d'endurir.
I sempre s'ha dit que algunes d'aquestes màfies han arribat a l'estat espanyol perquè aquí la legislació és més laxa que en altres llocs i, per tant, aquí poden estar una mica més tranquils, que si els enxampen les penes són inferiors de les que tindrien en un altre país, a banda, òbviament, del bon clima, de que aquí es pot cultivar en segons on, etc.
La situació geogràfica, estem en un molt bon lloc per distribuir droga, sí, sí.
Júlia, Marcos, Mònica, no sé com ho veieu tot plegat, perquè periòdicament anem informant sobre decomissos, sobre operacions policials, sobre detinguts, però també aquesta sensació, que a més reconeixen els mateixos Mossos d'Esquadra i també els seus responsables polítics, que el tràfic de drogues el tenim instal·lat a casa nostra i que això no és fàcil d'erradicar.
A veure, la presència d'organitzacions criminals vinculades al tràfic de drogues és un tema, diríem, d'una gran complexitat i realment molt greu, jo crec, per les institucions, i ho és a Catalunya. Jo crec que a vegades una mica barregem coses, és a dir, quan parlem dels clans albanesos o parlem des de fa més anys de la mocromàfia, que té presència sobretot al centre d'Europa i vinculada, no, a la zona del sud d'Espanya, parlem de grans organitzacions criminals amb un poder molt important i que a diversos països, evidentment a Colòmbia, més recentment a Ecuador, a Itàlia, però també, no, com com sentíem una mica les declaracions més recentment també a per exemple, a Països Baixos, estan arribant, o han arribat en alguns casos, però inclús a qüestionar el poder de les institucions. Per tant, a mi em sembla que a vegades barregem, no? Quan parlem de plantacions de marihuana, algú pot pensar, algú que té una petita plantació a 10 metres quadrats, segur que n'hi ha, i segur que s'ha de lluitar en contra, perquè evidentment són coses que poden escalar. No té res a veure, també m'agradaria dir-ho, en parlar de la legalització de l'ús recreatiu del cannabis, que evidentment si es fa s'ha de fer vinculat a plantacions legals, sinó que estem parlant, per exemple, de qüestions que porten doncs, a una situació estructural d'afectació a la societat que queda marcada clarament, no només per la violència, sinó per l'impacte que té sobre l'estructura social, sobre l'economia, com hem vist històricament a la zona d'Algeciras, del camp de Gibraltar, no? I que va portar, per exemple, a l'accident de Barbate fa pocs mesos, que va demostrar la falta de capacitat de les institucions per lluitar contra aquestes organitzacions criminals. A mi em sembla que l'enfocament ha de ser aquest, és a dir, està molt bé que es facin, diríem, no, batudes concretes, contactes puntuals, però hem de tenir en compte que, per exemple, una, i amb això acabo, una última, no, una recent tendència que estem veient és que les organitzacions criminals internacionals intercanvien un quilogram de marihuana per un quilogram de cocaïna. Per tant, ni tan sols necessiten intercanviar diners i estem parlant una mica d'immensos beneficis, com explicaven ara, fruit d'aquestes plantacions que hi ha a Catalunya. Per tant, està bé, diríem, actuar des de Mossos d'Esquadra, evidentment, actuar amb batudes puntuals, però sobretot aquí cal clarament major cooperació europea, major control als ports europeus, i una mica el que vull dir és que estem parlant d'un problema que va molt més enllà de batudes específiques i que cal abordar perquè, diríem, estem parlant de crim organitzat que pot arribar a qüestionar la capacitat de les institucions per mantenir l'ordre, la convivència, diríem, i una societat, doncs, tranquil·la, no?
Bueno, absolutament d'acord, però va una mica més enllà, perquè hi ha una gran tolerància social cap a la marihuana, la qual cosa vol dir que molta gent que no es dedica al crim pot decidir que entra en això, perquè en el fons està molt millor vist que la cocaïna. Som un gran consum, som el primer consumidor europeu de cocaïna, per tant, hi ha un problema de consum i cultural nostre molt important. Hi ha un munt de recursos públics. La sanitat pública està fent un gran esforç en el tema de les addiccions. D'això es parla poc, però hi ha un problema greu de, social. És a dir, la guerra contra la droga es perd sempre perquè hi ha una demanda important, molt important i imbatible de droga a les societats occidentals. No ens enganyem. Els Mossos perdran aquesta guerra contra la droga perquè hi ha una demanda molt important i el canvi important ha de ser, diguem-ne, cultural i en molts sentits en Espanya tot això i a Catalunya no va especialment bé.
Sí, Marcos, però perdona que t'interrompi. Saps quin percentatge de contenidors que arriben als ports espanyols es registra per saber si té cocaïna o marihuana que va ser intercanviada per cocaïna?
Un 2, un 3.
Exacte, per sota del
10%. Però escolta, però això val per tot.
Però el que vull
és a dir,
que
si vols ficar Kalashnikov o si vols ficar, diguem-ne, cotxes il·legals o si vols... És a dir, però això, el mercat lliure... té un d'allò, és a dir...
Sí, però igual que el té l'alcohol, és a dir, evidentment s'ha de reduir el consum de drogues perquè va contra la salut pública, però tenim un problema estructural que va vinculat a la necessitat de major cooperació internacional, policial, judicial, més que no pas si la persona que la detens amb una plantació petita rep una pena de 2 anys o de 3 o de 5. És a dir, bueno, aquí és on jo vull anar parant.
Però insisteixo, si el problema és que les societats occidentals consumeixen molta droga. És a dir, si Mèxic està en la situació que està de guerra civil, és perquè a l'altre costat de la frontera hi ha un munt de gent que pagarà un munt de calés per allò que entra. I els mexicans s'han convertit en el que són perquè controlen l'accés. Són el puto Google. Els colombians ara no pinten res perquè només produeixen. Però si tu tens la porta de l'accés, te converteixes en el fotut Google del sistema i te quedes tots els beneficis. És a dir, i ets tan poderós que li pots estar en anys en guerra civil contra l'Estat, com estan els càrtels de la droga mexicans. I no està clar qui guanyarà.
Països Baixos, compte que la situació... Bueno,
efectivament,
no
a Bèlgica i Holanda estem en una situació, diguem-ne, no equivalent, perquè la guerra a Mèxic és una cosa,
és
una cosa brutal, i ho sento, un periodista a Bèlgica pot sortir al carrer, un periodista mexicà, si vol explicar determinades coses, està mort.
Evidentment.
Jo crec que a Catalunya s'hagin de fer operacions com les que avui s'han fet, és obvi que com a societat no és una bona notícia. No és una bona notícia perquè, ens ho deia el Miquel, no? Hi ha màfies o grups organitzats que han entès que Catalunya era un bon lloc per venir a fer els seus business, no? I no és una bona notícia. I perquè com que precisament no són bones persones, doncs no, diguem-ne, com a societat no ens fa cap bé que estiguin voltant per aquí amb les seves armes, no? I amb les seves activitats fraudulentes i perilloses. Tampoc és una bona notícia l'accessibilitat a certes drogues que tenen els joves o que tenen les persones que viuen a Catalunya, i això requereix, diguem-ne, de molta col·laboració entre molts estaments diferents. I
bàsicament, la droga avui dia es compra per Telegram, per grups de Telegram, vull dir, no?
Per això,
te la porten a casa.
Te la porten en patineta a casa. Parlem clarament, sisplau.
Jo estic totalment d'acord, però el problema, jo diria, és a dir, el focus. Quantes condemnes hi ha per pertinència a organització criminal, no per vinculació al crim organitzat, de 10 anys o més, per grans delictes, i quantes n'hi ha perquè han agafat algú anant, no? Això que dieu, que ha quedat per entregar-li a no sé qui un... Aquí hi ha un problema estructural que jo crec que és el que no estem abordant.
Però aquí anava... Avui hem parlat, i aquesta és una pregunta pel Miquel, i és desconeixement meu. Avui s'han parlat de 3 operacions. Uh-huh. 2 dels Mossos d'Esquadra i una de la Guàrdia Civil.
Sí.
Aquestes 3 operacions estaven coordinades o 2 anaven per un costat i l'altra anava pel seu costat? Perquè, al final, el combat, diguem-ne, contra les organitzacions internacionals requereix de la col·laboració entre els cossos policials a dins de Catalunya i amb els europeus.
Sí.
No?
Hi ha hagut 2 operacions dels Mossos d'Esquadra amb participació d'agents que comandaven des de Girona i des de Barcelona Mossos d'Esquadra, amb participació de la Guàrdia Civil, que actuaven com agents aduaners. Mm. I després una tercera operació només en l'agenda de la Guàrdia Civil, totes 3 han coincidit avui.
La tercera estava vinculada a les altres 2?
En principi no. En principi no, i han coincidit en el temps, segons ens expliquen.
Europol funciona molt bé, la coordinació policial, sí, però en canvi els serveis aduaners no estan en absolut, no només coordinats, sinó que no hi ha una legislació homogènia a la Unió Europea. Llavors tenim llibertat de moviments, però en canvi cadascú vigila la seva frontera. Bueno, jo crec que és un tema central per treballar.
Us ho dic des del punt de vista com a periodista, cada vegada més hi ha operacions en les que es coordinen policies estrangeres. La més espectacular, ara recordo, al desembre amb la Guàrdia d'Austràlia, la Guàrdia Federal d'Austràlia, no? Però també aquí a Europa, amb policia portuguesa, amb policia francesa i policia italiana, també, perquè, clar, també hi ha vinculacions amb la màfia, tots els grups estan d'alguna manera entrelligats.
Bé, doncs avui tenim aquestes 3 operacions, amb aquesta 50ena de detinguts, però és evident que el problema és prou extès i prou gran com perquè calgui més col·laboració, perquè hi hagi més mesures, perquè segurament la legislació sigui més endurida per aquells que cometen aquesta mena de delictes i que després operacions com aquestes d'avui doncs cada vegada en tinguem més per tal de lluitar contra aquest crim organitzat que s'ha instal·lat a casa nostra i que, òbviament, fa que com més armes de foc sigui, tot i que de moment es matin entre ells, com deies, Miquel, és més perillós que hi hagi tantes armes al carrer perquè ningú no et garanteix que en algun moment aquesta violència, que de moment és interna entre ells, no acabi de sortir en algun moment. Com més armes hi hagi, més possibilitats hi ha, però vaja. 17 minuts per arribar a les 4. Miquel Jarque, gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Fem una pausa per la publicitat i de seguida continuem amb més coses.
Et deixem uns segons perquè pensis. Quan va ser l'última vegada que et vas divertir al volant? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta eco, connectivitat a smartphone amb Suzuki Connect i tracció 4x4 disponible. Redescobreix la sensació de divertir-te al volant. Vine a la prova.
Xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Doncs estava plovent i pam!
un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
A foc lent es cuinen les grans decisions vitals. Arnau París ens ho explica amb un relat inspirador de superació, aventura i gastronomia al llibre A foc lent, disponible a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Em sembla que ja ho tenim tot per la revetlla. Coca de Sant Joan.
Encarregada.
Llenya per la foguera.
20 quilos.
Volkswagen T-Roc.
L'he demanat aquest matí i ens el porten aquesta tarda.
Per la nit més curta, l'espera més curta. Celebra Sant Joan amb un Volkswagen T-Roc amb entrega immediata des de 24.900 euros. Subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Sense fronteres.
Tornem a activar el GPS del català.
A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
La llengua diu qui som, aquí i al món.
Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
Dia. Són 3:15. Bé, doncs finalment sembla que la conferència de presidents autonòmics divendres que ve a Barcelona s'acabarà fent. El Partit Popular ha aconseguit que el govern espanyol incorpori els temes que volien debatre a l'ordre del dia i, per tant, decauria, com a mínim de moment, l'amenaça de la plantada a Pedro Sánchez que havien fet córrer els barons populars. El Partit Popular havia advertit fins i tot que portaria als tribunals al president espanyol si no s'hi discutien els punts que reclamava la majoria. Volien, tant sí com no, parlar del sistema de finançament singular per Catalunya, també de la pagada o del control de fronteres. El PSOE, que intenta anar apagant tots els focs que se li obren aquests dies, s'hi ha acabat avenint sense més. Ha estat avui, per sorpresa, Pilar Alegría, la portaveu del govern espanyol, ho explicava així.
Y ya les avanzo que se van a incluir todos, hasta la última coma, en su absoluta literalidad. Entre otras cosas porque nosotros creemos en la institucionalidad de este órgano y cumplimos con su reglamento. Todos los temas que nos han llegado por parte de las distintas comunidades autónomas del Partido Popular van a ser recogidas en ese orden del día.
De moment, l'únic que ha reaccionat al canvi de posició del govern espanyol és el conseller de la presidència de la Comunitat de Madrid, Miguel Ángel García Martín, que a través de les xarxes ha escrit que el govern de Sánchez només l'encerta quan rectifica. Aquestes últimes hores, de fet, el clima polític havia escalat al nivell d'advertències com les dels presidents d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, o el de l'Aragó, Jorge Azcón, tots del PP.
Sin orden del día no puede haber conferencia de presidente y hará lo que le corresponde asumir las responsabilidades al gobierno. Si el gobierno cumple y atiende la petición de nuestro orden del día, pues las cosas se podrán desarrollar y todo funcionará. Si no lo cumplen, pues evidentemente no hay orden del día, y si no hay orden del día será difícil ir a una reunión.
No quiero ni pensar que el gobierno de España vaya a incumplir el reglamento, que dicen que una mayoría no puede incluir esos asuntos, esos temas en el orden del día.
Doncs de moment sembla que el Partit Popular sí que assistirà a aquesta conferència de presidents després d'aquest canvi del govern socialista, acceptant fer entrar tots els punts de l'ordre del dia que demanaven els populars. El govern de la Generalitat, que actua d'anfitrió en aquesta conferència, preferia no parlar de finançament perquè diu que estan ultimant la proposta amb el govern espanyol i que era un debat prematur. Però al final sembla que s'acabarà parlant de tot plegat. No sé com ho heu vist, si en algun moment us heu cregut aquesta amenaça dels presidents populars, si creieu que efectivament no s'haguessin presentat aquesta conferència, si creieu que anaven una mica de farol o si enteneu que el govern socialista al final hagi acabat cedint a les pressions populars.
Bueno, és que les conferències de presidents, a més ampli sigui la quantitat de temes a debatre, tenint en compte que són 17 presidents de comunitat autònoma, doncs cada cop seran, perquè és que al final serveixen per poc. O sigui, només serveixen perquè cadascú hagi de parlar i, és a dir, quin sentit tindrà parlar de tot això i dedicar una frase o dues frases a cada tema. Llavors, jo crec que el plantejament del PP des del punt de vista operatiu és absurd. És absurd. Si no estàvem d'acord en fer una conferència de presidents sobre el tema de la vivenda, que era el que estava proposant la Generalitat, doncs, que es digués, jo no acabo de veure que s'hagi de parlar de tot de la conferència de presidents, perquè quedarà diluïda i acabaran no servint per res. És a dir, acabarà servint perquè es facin la foto tots i ja està, però no...
Mira, la reacció oficial del Partit Popular és els nostres presidents li han plantat cara al govern de Pedro Sánchez, li han doblegat el braç, Sánchez tindrà la seva foto i nosaltres, les nostres prioritats a l'ordre del dia. A Barcelona no es parlarà només del que volia el govern, sinó que es parlarà del que els espanyols necessiten. És la reacció del Partit Popular al canvi de plans de Moncloa plegant-se a la voluntat dels presidents populars.
Aquesta amenaça amb arribar als tribunals si no s'incloien uns punts a l'ordre del dia sembla una mica part d'aquesta pujada de to constant del Partit Popular, que ha decidit doncs, dificultar tant com pugui la governabilitat a Espanya, no? Seguint, suposo, la línia del populisme d'Ayuso i una mica sense cap respecte institucional. És que no puc evitar recordar aquesta convocatòria de manifestació que han fet per aquest cap de setmana sota el lema màfia o democràcia, que sembla gairebé, semblaria una broma si no fos tan trist. És a dir, l'únic partit que ha estat, podríem dir, condemnat per corrupció, per no entrar en tecnicismes amb el Gürtel, que estigui intentant criticar i impedir directament l'acció del govern constantment, bé, en tot cas s'inclouen tots els punts, per tant esperem doncs, que participin de l'espai multilateral, que és cert que a vegades segurament no és prou eficient com hauria de ser, però que jo crec que és també part de la responsabilitat de les institucions ser-hi.
Jo crec que al final el que ha passat amb aquest anunci d'avui, que s'acceptaran els punts de l'ordre del dia, és que, la croada del PP els hi ha sortit bé, no? Ells amenaçaven a no presentar-se i volien fer valdre el seu pes al territori, i en tot cas ara poden dir-ho, no? Dos, sembla que qui se l'ha creguda és el PSOE, i el govern, no? Que en certa manera tenia les de perdre, perquè mal anava si havia d'incloure els punts de l'ordre del dia, mal anava si no se li presentaven, si és que acabaven complint l'amenaça. I en tot cas crec que l'estratègia del PP doncs és que quan tu vols que una cosa no funcioni, munta una reunió superlativa amb 1.000 punts i així no passarà res, no? Ja, perquè cadascú farà el seu speech sobre un tema concret i acabaràs per no decidir res. I per tant, jo crec que el que feia molt el PP, malgrat vulguin indicar el contrari, era menys tenir molt el rol de la conferència de presidents i boicotejar tot el que pogués passar, diguem-ne, amb la reunió sobre l'habitatge.
Jo crec que
al final estan en la,
però jo crec que el
en
govern
la permanent
espanyol...
croada però... o en la permanent batalla entre el PP i el PSOE.
El govern espanyol l'ha perdut per això, Mònica, perquè tu pensa que, en el fons, una conferència de presidents com ens és poc útil. Per tant, en el fons a Moncloa li donava igual que hi hagués dos punts o tres d'ordre del dia que 27. Els donava exactament igual. És a dir, al final, el que queda d'això és la foto. És la foto. És veritat,
doncs llavors,
que,
perdona,
és veritat que...
Molt mala estratègia, també, diguem-ne, des de Moncloa, de... No volem acceptar-ho, no, perquè al final accepta-ho el primer dia i estalviat el lío.
I la imatge, no? Que dones ara de plegar-te.
D'haver-te plegat. I que els altres puguin dir...
És que això és veritat, s'han plegat. Però que suposa una derrota important pel govern, jo crec que no. Jo crec que el PP, sobretot, el que no volia...
Però el PP intentarà aprofitar-la. Perquè estan, lògicament, és a dir, estan en aquesta batalla de qui li posa el dit a l'ull a l'altre, no?
Però, molt bé, però és que una conferència de president tampoc la pots... És a dir, tampoc... És a dir, pots aprofitar més un Consell de Política Fiscal i Financera que una conferència de presidents. Ho sento molt. És a dir, és que tot queda... En una conferència de presidents queda tot molt diluït. I malgrat que el PP vagi en bloc, és a dir, el PP tenia dues opcions. O fer descarrilar la conferència no anant, però si anaven, doncs, escolta, doncs ara aniran. Ara, jo crec que sobretot està vinculat a la seva pròpia agenda política. És a dir, el PP no podia anar sense muntar una bronca si després, dos dies després, anava a manifestar-se a Madrid amb, com ha dit la Júlia molt bé, amb la pancarta de Mafia Democràcia. És a dir, en convocar aquesta manifestació no podia anar a la conferència de presidents amb un mínim de normalitat institucional.
Però, Marcos, perquè el PP està en l'estratègia de tensionar al màxim amb la teoria que, perdó per l'expressió, del porc tot s'aprofita. És a dir, s'ha d'aprofitar qualsevol moment que hi hagi per tensionar.
I no oblidem que estan...
Sigui Consell de Política Fiscal i Financera, o sigui Conferència de Presidents, o sigui un ple al Congrés dels Diputats.
I no oblidem que estan a les portes del Congrés, no? És a dir, també és Díaz Ayuso feia ahir també unes declaracions que em semblaven esperpèntiques, doncs Feijó també, cada cop sembla que defensi més una mica, que ell també pot tensionar i ell també pot jugar aquest joc d'una crítica populista constant a les institucions, al govern, que jo crec que al final és que impedeix la governabilitat normal del país.
Veurem, en tot cas, és veritat que, per exemple, del finançament singular per Catalunya, ara mateix no hi ha ni proposta. Per tant, la discussió de divendres és sobre una idea etèria, perquè de moment no hi ha un, no hi ha un projecte.
Hi ha però agafa els temes que proposa el PP. Immigració. Què dirà les 17 comunitats sobre immigració?
Bé, no vol parlar d'habitatge, vol parlar d'immigració. No, és que també ja es diu tot sobre l'agenda política.
És que, ja, bueno, però és que fins i tot jo puc entendre que es vulgui parlar d'immigració.
I tant, se n'ha de parlar, això segur.
Però ni és el fòrum, ni sortirà d'aquí una resolució, ni hi ha una proposta clara del PP en aquest tema.
Ja, segurament l'enfocament del Partit Popular, el que sigui, jo crec, diríem que faciliti més la convivència, no en relació a la immigració, però en tot cas les comunitats del PP ja han demostrat també que no pensen aplicar la normativa respecte a la llei de lloguers, respecte, diríem, al control del preu de l'habitatge, i ara doncs també aquest espai, que segur que és un espai doncs bàsicament diplomàtic, d'alt nivell, per tant una mica que té poca capacitat efectiva de fer polítiques, però que en canvi pot ser una manera d'impulsar políticament, no?, unes polítiques més o menys consensuals a nivell de tot l'Estat. El Partit Popular no està amb aquesta agenda, ni amb l'habitatge, ni amb res, i per tant prefereix dificultar constantment els espais de governabilitat.
Doncs veurem, això serà divendres i finalment es produirà aquesta reunió de presidents que durant uns dies ha estat a la corda fluixa per aquesta plantada dels presidents del Partit Popular i que avui el govern espanyol ha aturat amb aquesta acceptació que tots els punts de l'ordre del dia que demanaven els populars entraran en aquesta conferència. Veurem què dona de si, si serveix per alguna cosa o si acaba sent un diàleg entre sorts que probablement acabi passant. Júlia Miralles, Marcos Lamelas, Mònica Sabata, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
Fins ara.
Molt bé, bona tarda.
Ho deixem aquí, una mica de publicitat per arribar a les 4, després del butlletí horari per tal d'actualitzar-nos amb l'actualitat i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Agnès Marquès i companyia. Tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.
Hola, sóc el Sergi López i sí, torno amb el Non Solum al Teatre Poliorama de Barcelona. Celebrarem 20 anys que porto girant amb aquest espectacle boig per tot el món. Vine, que riurem, ja veuràs. Del 4 al 15 de juny, al Teatre Poliorama de Barcelona.
Arriba el Red Friday de MediaMark. Gaudeix ara del Black Friday de l'estiu amb un combi No Frost LG Inox de 2 metres d'alçada i classificació energètica D per 599 euros. I a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
El diari Ara fem 15 anys i ho celebrem amb Visca Verdi al Palau de la Música. Àries de Rigoletto, Aida, La Traviata i moltes més amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades per al 27 de novembre a palaudelamusica.cat. Amb el suport de Fundació La Caixa, Catania Escudier i Atlàntida Salut de la A a la Z.
Ho tens tot. Tens la idea, les ganes i el talent. Tens la clau per obrir noves portes. Tens l'energia per canviar el demà. Tens les eines per continuar avançant. I des de fa 40 anys també tens tot el nostre suport, experiència i coneixement. Si tens un projecte, tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
en Pere Rafart ha estat a punt de guanyar el Mundial de Màgia dues vegades i ara ho vol aconseguir. Però per fer-ho haurà de practicar molt i tindrà els millors ajudants.
Però sóc com un nen petit, eh?
Sí? Ensenyant els seus trucs per tot Catalunya.
Molt fort.
Tria una carta amb Pere Rafart. Dijous després del Polònia a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que diu les coses pel seu nom.
Sí, ves que Catalunya Ràdio.
A veure, molt bé.
Amb testimonis sincers i experimentats.
A fumar és dolent. Jo em vaig enganxar amb 8 anys. Li robava cigarretes a mon pare. I pum!
Convidats enginyosos i espontanis.
Jo desconec que és el Gali. Gali.
Bueno, no té res a veure amb l'Astèrix, o sigui, és...
No m'ho imagino.
I els quals felicitem quan fan les coses bé.
Gràcies, Albert. Una abraçada i fins aviat.
Va, gràcies a vosaltres.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Agnès Marquès.
Tinc un ull posat a la tele perquè les pintures murals de Sixena hauran de sortir del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Al metro, les dones encara són minoria. No fa tants anys no hi havia cap dona conduint un comboi. Fins als 90 no van poder posar-se pantalons. I tot i que d'això ja fa molt temps, encara les que hi treballen han viscut moments surrealistes.
Passava moltes vegades també que hi havia passatgers que volien pujar al tren i quan veia que era una conductora que portava el tren, no pujaven.
Aquest dimarts, a les dones i els dies, dones al metro.
Pròxima estació, feminisme.
Catalunya migdia.